Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Em costa d'entendre i m'ho haurà d'explicar molt bé a poc en Jordi Turull. El no de Junts per Catalunya amenaça amb una autopista amb moltes corbes i massa perills. La llei d'amnistia certament ha de ser impecable i a prova de bombes judicials, però el no al costat de PP i Vox necessita ser molt ben mastegat perquè molta gent del partit, molts seguidors de Junts, no ho entenen. El no ahir al Congrés de Junts per Catalunya allarga les dures, duríssimes crítiques habituals del PP al PSOE. Més desgast per Pedro Sánchez, que ahir abandonava l'hemicicle, visiblement emprenyat, i fortifica els titulars de La Razón o l'ABC, que avui titulen exactament igual en portada, Puigdemont derrota Sánchez, mentre El Mundo utilitza un verb més esportiu o agressiu. Puigdemont noqueja Sánchez. Què vol Junts? Què vol més Junts? Avui li ho preguntarem a Jordi Turull, el seu secretari general, que serà en aquest estudi de RAC1 a partir de les 9 del matí. És la recerca d'una humiliació cap a Pedro Sánchez? Quins noms es podrien quedar fora ara de la llei d'amnistia si s'hagués firmat aquest acord que el PSOE i Esquerra tiraven endavant? Què pensa fer Junts per Catalunya ara? Creu Junts que hi ha algun text que realment blindi la llei davant de la cúpula judicial espanyola? O s'escrigui el que s'escrigui, sempre hi haurà temps per part de la justícia espanyola de tombar-ho? Jordi Turull contestarà a les 9 del matí en aquest estudi. I el govern d'Espanya realment no té intenció de canviar una coma d'allò que s'havia acordat fa uns dies? Haurem d'esperar després de les eleccions gallegues per arribar a un acord, perquè hi hagi un acord? Han pensat el govern d'Espanya enviar-ho tot a fer punyetes i convocar eleccions a la primera oportunitat que puguin per si s'ha acabat la legislatura? Maria Jesús Montero, vicepresidenta número 2 del govern d'Espanya al món a RAC1 aquest matí a 9:45 en directe des de la Moncloa. Les dues parts en litigi. Junts vota no. El govern d'Espanya fa cara d'indignat. Jordi Turull i Maria Jesús Montero s'expliquen aquest matí. Una estranya i molt arriscada decisió de Junts. Són les 8:02. Benvinguts al món.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Que va fer a terra aquest dimecres 31 de gener del 2024.
I avui comencem el dia més fresca, però el migdia tornarà a ser agradable, amb temperatures de 13 a 17 graus, tot plat amb sol i amb algunes boires, sobretot ara de bon matí.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, comença a anar a la baixa el col·lapse des de primera hora a la ronda de dalt als trams d'Esplugues i la Diagonal, amb el carril ja reobert en sentit nord per un accident, però encara hi ha cues quilomètriques en els dos sentits. Cap al nord són 7 quilòmetres enllaçant amb les cues habituals de la C32 i en sentit sud comença a anar més fluida per la part de Pedralbes, però amb 9 quilòmetres de congestió des del nus de la Trinitat. La B23 va molt carregada entre Sant Feliu i l'accés a Barcelona arran d'aquesta incidència.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlem ara de la llei d'amnistia, que està encallada al Congrés dels Diputats després que les tiraerrons entre Junts per Catalunya i el PSOE acabés sense acord, però abans. Atenció a la notícia que us pot avançar aquesta hora, RAC1. Ruben Wagensberg s'ha traslladat a Suïssa per protegir-se dels atacs de la justícia espanyola amb la causa del tsunami democràtic. El diputat d'Esquerra Republicana és a Ginebra per assessorar-se amb organitzacions i advocats que l'ajudin en el seu cas. Ho fa davant de les últimes piruetes legals del jutge Manuel García Castellón, que és l'instructor de la causa del tsunami democràtic, uns moviments amb els quals el magistrat ha intentat apuntalar l'acusació de terrorisme. En té més detalls l'Adrià Santasusana. Adrià.
Fa temps que Wagensberg no ho passava gens bé sentint i veient que la justícia espanyola el tenia en el punt de mira. Davant el relat de la causa del tsunami, que considera un invent de cap a peus, ha decidit traslladar-se temporalment a Ginebra. Allà s'està trobant amb organitzacions de drets humans i també amb advocats internacionals que l'estan ajudant a preparar tots els escenaris relacionats amb el seu cas. La decisió la va prendre a principis de gener, quan va veure que la maquinària de García Castellón posava la directa. Per això ha decidit quedar-se de moment a Ginebra i resoldre el seu cas des d'allà. Wagensberg, de fet, deixa clar que no està a l'exili, que no està ni investigat ni tan sols l'han citat a declarar. Això vol dir que ell podria tornar avui mateix a Catalunya, ja que no té cap tipus d'impediment legal.
Ja, però tot això, i n'hem parlat últimament molt, que és el tema de la salut mental, és que s'hi ha sumat a tot això que ara comentava l'Adrià un component personal i emocional, perquè el bombardeig de constant del jutge Manuel García Castellón contra Ruben Wagensberg li ha provocat problemes de salut mental greus, Adrià.
Wagensberg explica que la repressió té moltes cares i té la necessitat de compartir que les notícies, articles i moviments del jutge que apareixien contínuament parlant d'ell com si fos un terrorista l'han deixat tocat. Pateix des de fa setmanes episodis i atacs d'ansietat greus que l'incapaciten per poder fer la seva feina a hores d'ara com a diputat i membre de la mesa del Parlament, i l'incapaciten també per dur una vida normal a casa seva. Aquest és un argument de pes que ha dut a Wagensberg també a voler aïllar-se de tot plegat i intentar que el pànic de desaparegui i que la seva salut mental pugui millorar fora del focus mediàtic.
Doncs aquesta informació que avança RAC1 i que avança l'Adrià Santasusagna farà que avui, a partir de les 10 del matí, després de parlar amb Jordi Turull i Maria Jesús Montero, parlem amb Ruben Wagensberg des de Suïssa perquè ens expliqui què l'empesa a traslladar-se, com es troba des d'aquest punt de vista de la salut mental i què està fent exactament a Suïssa. Avui Ruben Wagensberg a partir de les 10 al món a RAC1. Són les 8 i 6 minuts. El que dèiem, la llei d'amnistia s'encalla al Congrés, Junts va complir l'amenaça de votar-hi en contra i ha enviat el text de tornada a la Comissió de Justícia per guanyar temps i continuar negociant. Ara la llei està congelada, pendent que Junts i el PSOE acordin quins canvis introdueixen. Els del president Puigdemont argumenten que si s'hagués aprovat tal com està redactada ara, s'hauria deixat a l'estacada els independentistes acusats de terrorisme o d'alta traïció en la causa del tsunami i en l'anomenada trama russa del procés. Abans d'aprovar un text que entenien que contenia forats importants, han preferit xutar la pilota endavant i forçar entre 2 i 4 setmanes més de negociacions amb el PSOE. El termini es podria retallar si arribessin a un acord abans, però les posicions ara mateix estan clarament molt allunyades. Aquest matí els diaris dediquen les portades a l'enèsim pols entre Junts i el PSOE, tot i que la majoria carreguen la responsabilitat de la manca d'acord a l'esquena de Junts per Catalunya. La Vanguardia, per exemple, titula tota castanya: Junts frena la llei d'amnistia i força una nova negociació. El diari Ara acusa Junts d'encallar l'amnistia. El periòdico creu que Junts planta Pedro Sánchez amb l'amnistia. I el Punt Avui matisa que Junts bloqueja l'amnistia per continuar-la negociant. A Madrid, El País destaca que Pedro Sánchez s'hagi plantat i titula Junts paralitza l'amnistia al negar-se al PSOE a fer més sessions. En canvi, la resta dels diaris entenen que el president espanyol surt derrotat. El Mundo escriu que Puigdemont noqueja Sánchez i apropa la legislatura al col·lapse. I l'ABC i la Razón ho resumeixen amb el mateix titular: Puigdemont derrota a Sánchez. Però per entendre què va passar ahir al Congrés és molt interessant llegir l'anàlisi aquest matí de la Lola García, que fa La Vanguardia. Explica que Junts ha entrat en una dinàmica de jugar al gat i la rata amb els jutges i prova de garantir que la llei d'amnistia s'aplicarà a tots els processats. La consigna que ahir difonia la cúpula del partit era o tothom o ningú, en instàncies jurídiques de la Unió Europea. En canvi, el PSOE el preocupa més que la llei superi els filtres del Tribunal Constitucional i també a Europa. Els socialistes podrien assumir que s'esmenés algun punt col·lateral de la llei, però no una revolcada en tota regla perquè el Tribunal consideri que s'ha fet una llei ad hoc per algunes persones concretes. Aquest retrat de la Lola, en un resum fidedigne de la situació, Junts vol agafar el típex i revisar el text de dalt a baix, però el PSOE ja avisa que no pensa tocar-ne ni una sola coma. Amb aquests punts de partida tan antitètics i amb marge per arribar a un acord aquest matí en temps de tertúlia, ho preguntarem a dues persones clau a les negociacions: el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i la vicepresidenta del Govern d'Espanya i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Quines concessions estan disposats a fer per tancar un pacte? Hi ha risc que l'amnistia acabi descarrilant definitivament? I buscarem les respostes totes amb Jordi Turull i Maria Jesús Montero a partir de les 9 aquí al món a RAC1. Vagin com vagin, les converses entre Junts i el PSOE s'allargaran un mes a tot estirar. És el termini màxim que el dona el reglament del Congrés perquè es posin d'acord. Des de Madrid té el timing Jordi Armenteres.
Sí, hi ha molt pocs precedents amb el que ha passat, però formalment es guanyen aquestes setmanes de negociació. L'amnistia queda rebutjada, no va aconseguir la majoria absoluta necessària, però en la votació precedent, que era del mateix text perquè no tenia esmenes, Junts sí que hi va votar a favor. Amb això el que es provoca, d'aquí que gairebé no hi hagi precedents, és que la llei torna a la comissió. Si fos un guió, ara retrocedeix a la pàgina anterior per tornar a replantejar el que ja s'havia escrit. A priori hi ha 15 dies per reescriure-ho, però probablement les eleccions a Galícia ho endarreriran força més.
Clar, a tot això, malgrat les discrepàncies amb el PSOE, i Junts va fer servir un toc conciliador. Els de Carles Puigdemont agraeixen les concessions dels socialistes, però els demanen un últim esforç per blindar la llei del tot. També des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, Junts admet que en un context de normalitat judicial donarien per bona l'amnistia. Amb l'estat espanyol, però, diuen que no se la volen jugar. Bàsicament, pretenen que la llei esborri tots els delictes de terrorisme i traïció relacionats amb l'independentisme. Això cobriria les espatlles de Puigdemont, Rovira, els CDRs i els implicats en la presumpta trama russa del procés. Míriam Nogueres, des de l'hemicicle, demanava evitar qualsevol escletxa on els jutges espanyols puguin aferrar-se.
Però vostès saben que aquesta llei té forats. Forats per on la justícia prevaricadora espanyola pot deixar l'amnistia en paper mullat. Si avui podem treure'ls-hi la pilota, per què la posem al punt de penal? Si podem corregir-ho, corregim-ho. Una amnistia selectiva no és el que vam signar i vam acordar.
Ara, per tant, Junts guanya unes setmanes per intentar convèncer el PSOE. De fet, en un comunicat a Twitter, Puigdemont avisa que no cediran gens ni mica perquè l'amnistia inclogui a tots els independentistes assenyalats.
Aquestes paraules del president Puigdemont a Twitter no han agradat gens ni mica al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. En un breu comunicat critica el líder de Junts per Catalunya per posar en dubte l'estat de dret a Espanya. També posa en valor la tasca de jutges i fiscals i recorda que sempre treballen per preservar el dret de la ciutadania. Però no només la Fiscalia està incòmoda amb la posició del president Puigdemont. El bloqueig de Junts a la llei d'amnistia també ha creat malestar dins del govern de la Generalitat i d'Esquerra Republicana. De portes endins acusen els juntaires de posar en risc la llei d'amnistia, tibant tant la corda, però públicament eviten fer sang i es limiten a reclamar celeritat. En una entrevista aquesta nit al 324, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, defensava que una llei no pot dependre de la decisió d'un o de dos jutges.
Si jo quedo fora d'aquesta llei d'amnistia que avui ja està redactada i que avui havíem d'aprovar, no serà perquè la llei estigui mal feta, no tingui una... No, ja ho aguanta. Serà perquè segurament haurà sortit una nova idea d'incriminació del jutge Castellón per assegurar que la Marta Rovira és una terrorista. I això és imprevisible.
Tot això, a la Moncloa també admeten que estan molestos amb Junts, el govern espanyol està neguitejat perquè tem que aquest nou enfrontament amb els de Carles Puigdemont condicioni l'estabilitat de tota la legislatura. D'entrada, perillen els pressupostos generals de l'Estat. A la Moncloa tenia la intenció de presentar-los a principis del mes de febrer, però ara ja donen per fet que hauran de deixar per més endavant. Tornem a Madrid, Armenteres.
Sí, fons del PSOE, si ho admeten, la intenció era tramitar pressupostos en paral·lel a tot el soroll de l'amnistia al Senat, perquè això és el que havia de passar si s'hagués aprovat. Com que això saltarà el mes de març, els comptes també. Félix Bolaños intentava retratar Junts.
Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
Però el que diu el PSOE per sobre de tot és que si ara s'aprovés l'amnistia com vol Junts, tècnicament que el PSOE acceptés, per tant, les seves esmenes, el Constitucional ho tombaria i els tribunals europeus farien exactament el mateix, que per l'ambició de Junts quedaria tothom sense res i que, per tant, Puigdemont ara fa perdre el temps.
De fet, després d'aquest revés parlamentari, Pedro Sánchez va reunir el seu nucli dur al despatx que té al Congrés. L'ABC explica que hi eren el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, la vicepresidenta, María Jesús Montero, i el número 3 del PSOE, Santos Cerdán. Va ser una trobada d'urgència per elaborar un primer diagnòstic de la situació i decidir els pròxims passos a seguir. En canvi, el PP es frega les mans en tot aquest embolic. Avui el president popular, Alberto Núñez Feijó, reunirà el seu comitè de direcció per rumiar com aprofiten aquesta derrota de Pedro Sánchez al Congrés. Arnau.
Exacte, la cúpula del PP es trobarà aquest matí a la seu del partit per analitzar el nou escenari. Sobre la taula es plantejarà si cal portar l'amnistia als tribunals. És un cop d'efecte que els populars es guarden des de fa mesos per llançar quan toqui. Feijó al Congrés era molt contundent.
¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria? Humillación diaria a sus siglas. a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes.
I Miguel Tellado després pronosticava un viacrucis pels socialistes.
Un mes más de un PSOE desangrándose en términos de reputación por parte del independentismo que parece estar disfrutando del momento.
El PP retreu al govern espanyol que no hagi mogut ni un dit contra els atacs de l'independentisme a la justícia espanyola.
De tot plegat, escoltem en el comentari que posen dos col·laboradors del món a RAC1. El primer és de la periodista del diari Ara, Núria Urriols.
Des de fa temps que el PSOE, per analitzar Junts, hauria d'haver tret de l'equació allò de no s'atreviran. És una plantilla d'anàlisi que no funciona amb els de Carles Puigdemont, almenys des del dia que van decidir sortir del govern de la Generalitat. Probablement Pedro Sánchez creia fins ara que la llei d'amnistia era el passaport per viure tranquil més de la meitat de la legislatura, sense patir per cap votació. Però això de moment s'ha demostrat un error de càlcul, ja que no només va salvar in extremis els seus primers decrets llei, sinó que la primera llei que li ha tombat Junts ha sigut ni més ni menys que l'amnistia, que tant desgast li està comportant. Així els juntaires porten la negociació al límit, però amb l'esperança que el PSOE acabi cedint a les seves pretensions i d'aquí 15 dies accepti allò que no va acceptar ahir, perquè Junts necessita que la llei d'amnistia també surti bé per a Carles Puigdemont i que permeti el seu retorn més aviat que tard. Però els juntaires poden haver comès un error de càlcul, pensar que és innocu haver fet perdre aquesta primera votació al govern espanyol i pensar que s'ho poden jugar al tot o res, perquè hi ha el risc de quedar amb res.
I el segon el posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, don Anton Losada.
Junts ha votado no a la ley de amnistía, pero ha respaldado el dictamen de la ley. Su cálculo parece claro, solo sería un retraso, no el final de la partida, y así se abre otra ronda de negociación y los socialistas se sentarán a negociar. Puede que sí, pero también puede que no. Puede que los socialistas y sus socios decidan sentarse, pero no a negociar, sino a esperar a que Junts sienta la presión de explicar en Cataluña por qué no llega una amnistía que estaba ya hecha y tanta gente espera, pagando caro cada día que no llega. O puede que los socialistas estén preguntando si en una ley que les beneficiaba directamente Junts ha votado o no, que garantiza que vayan a apoyar decisiones donde no se jueguen tanto. Lo único seguro logrado por los de Puigdemont es un retraso que la derecha y el juez García Castellón estarán celebrando, y otra cuenta pendiente con sus socios. En política ni se puede ganar siempre ni se puede tener razón siempre. Antes o después, los demás se cansan de ir de victoria en victoria hasta la derrota final.
Gracias, don Losada. Mentrestant, ja fa dies que expliquem que Junts està neguitejat per les maniobres bàsicament de dos jutges, Manuel García Castellón a l'Audiència Nacional i Joaquín Aguirre del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona. Joaquín Aguirre és el que instrueix aquesta anomenada trama russa del procés i a les últimes hores està en notícia per un fet molt insòlit. Ha ofert una entrevista per parlar obertament d'un cas que està investigant. Dilluns a la nit, la televisió pública alemanya va emetre unes declaracions al jutge en el marc d'un reportatge sobre la llei d'amnistia. El jutge donava per fet que el president Puigdemont va conspirar amb el Kremlin per aconseguir la independència.
Se trataría de la
influencia. Es tracta de la influència directa de Rússia en el procés d'independència de Catalunya. Donar suport a la independència amb l'objectiu que Rússia desestabilitzi primer la democràcia espanyola i, en acabat, obrir la porta del darrere per infiltrar-se en totes les democràcies liberals de l'Europa occidental.
Que un jutge parli d'un cas que està investigant ja és extraordinari, però que ho faci per defensar públicament la tesi de l'acusació encara és més inversemblant. Per això els advocats d'alguns dels investigats s'han afanyat ja a demanar a Aguirre que s'aparti. Benet Iñigo té més dades.
La seqüència és la següent. Després d'anys amb la causa adormida, dilluns Joaquín Aguirre allarga 6 mesos la investigació amb un escrit que per primer cop apunta Puigdemont com a responsable d'alta traïció, un delicte fora de l'amnistia. Aquella mateixa nit, la televisió alemanya ARD fa una peça on apareix el jutge defensant la tesi de la trama russa en una entrevista gravada a la Ciutat de la Justícia. I dimarts al matí, la defensa de Josep Lluís Alai ja presenta un recurs contra aquesta pròrroga de la instrucció on, entre altres, parla de l'entrevista emesa unes hores abans. De fet, part del recurs està escrit en alemany i l'advocat Gonzalo Boye ironitza amb la presència del jutge en una televisió i l'avisa que això és motiu perquè deixi el cas.
Desde ya se anuncia el deber de abstención del titular de este juzgado ante lo inaudito que resulta que un juez conceda entrevistas y hable sin tapujos sobre un caso del que está conociendo.
A més, Boye assegura que no pot prorrogar la causa de la trama russa perquè ja fa un any el jutge va tancar formalment la investigació.
Mentre Joaquín Aguirre se les empesca per acusar Carles Puigdemont d'alta traïció, Manuel García Castellón intenta imputar-li un delicte de terrorisme pel cas del tsunami democràtic. És una maniobra que no agrada gens a Amnistia Internacional. En una entrevista avui a La Vanguardia, el director de l'entitat Espanya, Esteban Beltrán, sosté que ningú hauria de ser jutjat per terrorisme per les accions del tsunami democràtic. Sobre la llei d'amnistia, creu que inclou elements positius, però lamenta que les víctimes de delictes de violacions dels drets humans no han estat al centre del debat d'aquesta llei. Per cert, avui l'amnistia també arribarà a Europa. Brussel·les acollirà la primera reunió entre el PSOE i el PP per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial, l'òrgan de govern dels jutges, que està caducat des de fa 5 anys. Aquest és l'objectiu oficial de la trobada, però el PP ja ha anunciat que ho aprofitaran per tornar a posar el crit al cel amb la llei de l'amnistia. A tot això, l'exdirectora del CNI, Paz Esteban, es va negar a declarar i aclarir res de l'espionatge a Pere Aragonès en Pegasus. L'antiga responsable del Centre d'Intel·ligència Espanyol va comparèixer divendres passat davant d'un jutge com a imputada en el cas i es va acollir el secret oficial per no donar cap mena de detalls sobre la infecció al telèfon de l'aleshores vicepresident del govern de la Generalitat. Segons explica avui el Diario i el Nacional, el govern espanyol va desclassificar documents sobre el cas però no va autoritzar a parlar l'exdirectora del CNI. Per això Paz Esteban, durant la seva compareixença telemàtica, es va limitar a llegir els articles que li impedeixen informar sobre causes secretes. Res més. De fet, segons expliquen tots dos digitals, tant el Nacional com el Diario, fins a 4 advocats de l'Estat van vigilar el no interrogatori i van advertir l'advocat de Pere Aragonès, Andreu Bandarinde, que s'informava de l'acte judicial i podia caure una querella. Encara en plana política, hem de parlar de Vox, perquè les guerres internes al partit no s'aturen. Després que 5 diputats rebels de les Balears expulsessin del grup parlamentari a la líder del partit a les Illes i al president del Parlament, la direcció espanyola de Vox ha decidit moure peça. Segons llegim a El Mundo, Santiago Abascal ha ordenat a l'encara president del Parlament Balear, Gabriel Lecén, que no renuncia al càrrec i que presenta un informe als lletrats de la cambra per evitar perdre la direcció de la cambra. Ahir, la direcció de Vox, amb Santiago Abascal al capdavant, ja va anunciar que expulsava del partit els 5 diputats amotinats. Aquesta rebel·lió pot derivar un conflicte institucional a les Illes i generar una trencadissa de pactes i càrrecs a diverses institucions de les Balears. Però aquest no és l'únic mal de cap que Vox té ara entre mans. La justícia ha tocat el crostó al partit d'Abascal i l'obliga ara a readmetre a 3 diputats de Múrcia que va expulsar fa 3 anys. El juny del 2020, la direcció va fer fora 3 diputats perquè volien controlar els fons que rebien de l'Assemblea de Múrcia. Ara, l'Audiència Provincial de Múrcia precisament ha ordenat a Vox fer marxa enrere i a tornar-los a admetre al partit. Tot i això, els 3 implicats ja han avisat que no tenen cap intenció de tornar a la formació de l'ultradreta. Parlant d'ultradreta, i en aquest cas opinions de l'ultradreta, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, torna a la càrrega avui seu article al diari La Razón. Avui critica el nou cartell de la Setmana Santa de Sevilla una altra vegada. La pintura mostra un Jesucrist amb el tors nu i amb el pubis tapat amb poca roba, com les obres d'art més clàssiques o les escultures que omplen esglésies. Però Jorge Fernández Díaz opina des del seu article que Sevilla i la Setmana Santa no es mereixen una obra que no aboca per res el patiment de Jesucrist. Argumenta que no cal gaire imaginació per veure en els evidents trets afeminats de Crist una lamentable concessió a la ideologia de gènere i en concret a la comunitat gai. Si aquest senyor opina que el quadre, el cartell de la Setmana Santa de Sevilla invoca a la comunitat gai, primer, trets afeminats, reitero, com si no s'haguessin vist imatges icòniques de Jesucrist sense roba a moltes obres d'art que hi ha arreu del món. Afegeix Jorge Fernández Díaz que, amb raó, el papa Benet XVI va escriure que la ideologia antinatural formava part del credo de l'anticrist. I l'exministre de l'Interior conclou: només tenen llibertat d'expressió i artística els que utilitzen per ofendre els sentiments dels cristians. A mi no m'ofèn el cartell de la Setmana Santa de Sevilla. A mi el que m'ofèn són els articles, i en aquest cas, sobretot, aquest article de La Razón. Per cert, de l'Operació Catalunya, els seus articles, ni rastre. 8 i 24 minuts, les escoles i instituts seran espais lliures de mòbils a partir del curs vinent. Els alumnes només els podran fer servir per motius pedagògics i sempre que els utilitzi un professor. També a secundària. La mesura més fins i tot s'aplicarà al pati, al menjador, a les sortides o quan facin extraescolars dins dels centres. Això ho recull l'esperat reglament sobre l'ús dels telèfons intel·ligents que la conselleria va acabar enviant ahir als centres després de mesos de debat. Des del departament han acabat cedint a la pressió de bona part de la comunitat educativa, que feia molts mesos que els hi reclamava que apliqués una restricció molt contundent a aquests telèfons intel·ligents. Ara els centres tindran fins al setembre per traslladar aquestes instruccions a les seves normatives internes. Repassem què diu la lletra petita del reglament en aquest informe de l'Eudald Martínez i la Laia Framis.
Infantil i primària.
L'alumne ni tan sols podrà entrar al dispositiu a l'aula. En cas que algun infant en tingui, haurà de desar-lo a algun lloc del centre.
Secundària.
Si porten mòbil, l'hauran de pagar quan entrin a l'institut. Cada centre pot decidir si el poden desar a la motxilla o bé fora a l'aula, en armariets. El reglament precisa que això també s'aplica als patis, al menjador o a les extraescolars i als espais comuns com la biblioteca.
I després de l'ESO?
Tampoc el podran fer servir a classe, però cada centre pot decidir si el permet en altres espais.
Hi ha excepcions?
Es podran fer servir els mòbils sempre que un docent ho consideri oportú per motius pedagògics. També el permetran als alumnes amb necessitats especials, com ara per motius de salut o infants nouvinguts que han de fer servir el traductor. Ara bé, si un centre vol tenir una política menys restrictiva en general per tot l'alumnat, haurà de demanar permís al departament i justificar-ho.
I què passarà si algú se salta les normes?
Cada centre podrà ajustar les sancions, tot i que el departament recomana retirar el dispositiu fins al final del dia i avisar la família.
Són les 8 i 25 minuts. Consellera Anna Simó, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
Anem a pams i comencem per les escoles. Com garantiran que la prohibició d'utilitzar els mòbils es compleix? Que els mestres hauran de requisar els mòbils que detectin?
A les instruccions que vam enviar ahir es fixen tots els detalls relacionats doncs, amb la custòdia o totes les sancions o els incompliments, i després són els mateixos centres que, d'acord amb la comunitat educativa d'aquell centre, han de prendre les decisions de com es fa aquests casos d'incompliments que pugui haver-hi. És el petit marge que hi ha perquè els centres puguin decidir com ho fan, tot i que el sistema previst a la LEC de sancions és molt clar, de la Llei d'Educació de Catalunya. Aquí és on els centres han de decidir-ho, i també com es fa aquesta custòdia quan arriben els mòbils al centre. És a dir, si els fan deixar les motxilles, si els fan deixar les taquilles, si els fan deixar en uns espais ad hoc que tinguin preparat. Els instituts han fet diverses, els instituts que ho han regulat han triat diverses opcions, i això és el que han de decidir els centres.
A secundària, el mòbil només es podrà usar si ho demana el professor, no? És a dir,
però amb finalitats, diguem-ne, educatives o pedagògiques.
Clar, és a dir, els supòsits serien això, precisament amb activitats educatives.
Sí, tot i que a les mateixes instruccions ja es diu que sempre que aquestes activitats educatives es puguin fer amb els dispositius, amb els ordinadors o Chromebooks que facilita el departament, que sigui així que es facin, que facilita el departament o que està en el centre.
A la resta, ara estem entrant no només amb la lletra petita, sinó en casos, jo crec, que molt excepcionals, però a la resta d'espais de l'institut, com el pati, el mòbil està prohibit, és evident. Els professors tenen prou mitjans per comprovar que aquesta prohibició es fa efectiva?
És que el que es tracta des de la perspectiva del departament no és que el centre o els docents siguin policies. El que es tracta és que pugui haver-hi allà on encara no està regulat, perquè vull recordar que la meitat dels centres de secundària ja està regulat l'ús del mòbil de fa anys, a iniciativa pròpia. El que es tracta és de poder engegar, nosaltres és el que recomanem que es faci, un debat intern abans de fer aquesta regulació, en què alumnat, docents, famílies en puguin formar part per conscienciar-se de les potencialitats d'un mal ús dels mòbils i també dels avantatges que pot tenir l'ús dels mòbils. I, entre d'altres, parlar de convivència, parlar de concentració, parlar d'interrelació social cara a cara i personal. Per tant, no es tracta de fer de policies als docents, els demanem de tot més enllà també de les seves pròpies tasques. El que es tracta és de poder acordar la comunitat educativa d'un centre que s'ha decidit restringir de manera general l'ús dels mòbils per aquestes raons que ara li deia, per la concentració a l'aula, i que en tot cas és un pacte entre tothom, i la veritat és que els instituts que fa temps que ho tenen regulat en aquest sentit, tant alumnat com docents, parlen d'avantatges. I li diré més, el procés que vam fer de debat amb els alumnes durant aquest mes de desembre, que hem arribat a més de 110.000 alumnes, tots, inclús els que deien que volien llibertat, una certa llibertat d'ús, tots deien que calia una regulació. Per tant, confiem amb aquest acord, amb aquest pacte que es farà als centres, i el pacte que de fet, de facto, està establint el departament amb les famílies i amb la societat.
És evident que se'ls ha de felicitar per la decisió, entre altres coses, perquè es talla una evidència, que és que el mòbil s'ha convertit en una addicció per tothom, però també per la gent més jove. Clar, aquí, quan la gent té addicció, tot i que l'Organització Mundial de la Salut no ho tipifica com a tal, sí que genera unes animadversions a segons quines decisions, i no sé si tenen por que alguns alumnes, especialment als instituts, no sé si es rebel·lin és el verb que s'ha d'utilitzar, però com a mínim puguin, en fi, quines reaccions poden tenir davant d'aquesta prohibició total.
A veure, l'addicció és l'extrem d'un abús en l'ús del mòbil. El Departament de Salut, el Secretari de Pediatria, adverteixen, i això les famílies cal que en siguin conscients, però és evident que el que es tracta també, i això els centres ho han de vetllar, a més del que ara hem estat comentant, han de vetllar perquè l'alumne adquireixi les competències digitals per la seva vida adulta i per la seva vida present, i això forma part del currículum, i això també inclou un bon ús del mòbil i l'alerta sobre els riscos potencials d'un mal ús del mòbil, d'un abús relacionats amb la convivència, relacionats amb el respecte a l'altre, etc. Per tant, forma part del currículum assegurar una bona competència digital de l'alumnat, i de fet és una part de la responsabilitat del sistema educatiu que no volem eludir, d'acord? Però l'altra està amb aquest debat que hem propiciat a 1.400 centres, aquests 110.000 alumnes amb els seus tutors, que crec que és bo que aquells centres que no l'hagin fet es plantegin de fer-lo, perquè aquí també és un procés d'aprenentatge, i dubto que hi hagi cap tipus de malestar de l'alumnat en aquest sentit, si es fa de la manera com jo he insistit des del primer moment que calia fer-ho. És a dir, hem d'escoltar, que és el que jo he fet, i hem de poder fer un debat sobre això. I crec que amb això hi sortirem guanyant tots plegats. Okay. Ah, sí, i l'altra qüestió per la que hem de vetllar centres, disculpi, senyor Basté, que me n'oblidava,
no,
que és per la protecció de dades, la protecció de la imatge, és a dir, consciència que tu no pots, tornar a repetir, tu no pots enregistrar un company, tu no pots utilitzar el mòbil per assetjar-lo, o sigui, tot això també forma part de tot un aprenentatge en els centres que estem fent i que hem de continuar fent. Crec que tot plegat serà en positiu.
Consellera, moltes gràcies per atendre la trucada del món a RAC1 i que sigui tot a fi de bé. Moltes gràcies i bon dia.
Molt bon dia.
Moltes gràcies. Tot plegat, escoltem ara el comentari que hi posa la periodista i col·laboradora del món a RAC1, Laura Rossell.
Del conjunt d'instruccions imprecises que el departament ha dictat per intentar fer veure que es regula l'ús del mòbil a les aules, n'hi ha una que em sembla especialment desconcertant, i és aquesta que diu que a secundària els telèfons mòbils s'han de fer servir el mínim possible i sempre amb una justificació educativa. Però en quin moment està justificat que un professor demani als alumnes que treguin el mòbil a l'aula? Què pot fer un telèfon que no faci un portàtil, un projector o fins i tot, i ara la diré grossa, un llibre? Des de quan el mòbil es considera material escolar? Quan el professor demana el mòbil per fer una activitat pedagògica, el que està fent és convertir el telèfon en una necessitat i, per tant, està marcant una diferència amb els alumnes que no en tenen perquè a casa consideren que encara no toca o perquè no li poden comprar. I si realment és una eina necessària per assolir competències digitals, per què no és l'institut qui proporciona el telèfon. Encara més, tots tenim assumit que el mòbil enganxa, perquè enganxa, i si no, a veure quants de vosaltres no el teniu ara mateix a la mà. Doncs bé, com se suposa que hem d'ensenyar als adolescents a no enganxar-s'hi si fins i tot a classe se'ls demana que el treguin? I posaré un exemple real d'una classe de primer d'ESO d'un institut públic. A Educació Física, els alumnes han de portar el mòbil per cronometrar-se entre ells mentre corren, una activitat que clarament té una justificació educativa, perquè clar, ja em direu, per què ningú no ha inventat encara els cronòmetres analògics? Doncs bé, us imagineu què passa al vestidor després de classe? Doncs que es fan vídeos per TikTok. Però no patiu, que la competència digital està assolida.
8:34 minuts, el govern finalment declararà demà l'emergència per sequera a l'àrea de Girona i de Barcelona. La població és que, la previsió és que es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat, el DOC, divendres, demà passat, i llavors entri en vigor. La decisió s'ha pres després que les reserves dels embassaments del sistema Ter Llobregat hagin baixat dels 100 hectòmetres cúbics. Aquest no serà la primera vegada que una àrea del país entra en emergència. Recordem que hi ha 34 municipis de l'Alt Empordà i dos al Baix Camp que ja hi són des del setembre. Això sí, la declaració a l'àrea de Barcelona i de Girona tindrà un impacte, evidentment, molt superior. Eudald Martínez.
Sí, perquè l'emergència afectarà aquest cop 202 municipis on hi viuen prop de 6 milions d'habitants. Una vegada es publiqui el DOC, totes les activitats econòmiques hauran de reduir el consum d'aigua, un 80% a l'agricultura, un 50% a la ramaderia i un 25% a les indústries. A més, no es podran obrir més granges, hotels o fàbriques fins que se surti d'aquesta emergència. Les noves restriccions també afectaran els ajuntaments, que hauran de controlar que la despesa total d'aigua al municipi no supera els 200 litres per habitant i dia. Tampoc podran regar espais verds i netejar carrers amb aigua potable. I pel que fa a l'esport, els centres que vulguin continuar omplint piscines o bé regant camps esportius hauran de compensar aquesta despesa d'aigua amb altres mesures, com ara tancant les dutxes algunes hores del dia. Tot això estarà vigent mentre la zona estigui al nivell 1 d'emergència, tot i que les restriccions encara es podrien endurir més. I és que el pla de sequera preveu dos nivells més d'emergència en cas que l'estat dels embassaments continuï baixant.
Tot i això, els municipis, si ho volen, poden anar més enllà i ampliar aquestes restriccions. Per exemple, Vic ha anunciat que, igual que Girona, també tancarà les dutxes dels centres esportius. Els dies d'entrenament només les obrirà pels partits. Això, tot i que la capital d'Osona ni tan sols entra demà en fase d'emergència. On la situació és radicalment diferent és a les conques de l'Ebre. El tram català del riu va patir una forta crescuda després que obrissin comportes als pantans de Mequinensa, l'Aragó, Ribarroja i Flix a la Ribera d'Ebre. El govern d'Espanya ha impulsat el desembassament aprofitant que els pantans estan molt plens. Una situació de contrast amb la sequera a Catalunya gràcies a les pluges que hi ha riu amunt de l'Ebre, a l'Aragó, a Navarra o al País Basc, Esteve Giral.
La crescuda controlada ha rebut llum verda de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que és competència del Ministeri per la Transició Ecològica, després de no poder-se fer en tot l'any passat per culpa de la sequera. Forma part de la gestió que es fa habitualment quan plou i neva riu amunt dels cabals ecològics del tram final de l'Ebre fins a la desembocadura, arribant al delta de l'Ebre. L'embassament de Mequinensa és la gran referència al riu Ebre per l'abastiment d'aigua de boca a pràcticament tota la demarcació de Tarragona gràcies al minitransbassament. Mequinensa estava abans d'obrir comportes al 83% de la seva capacitat. Res a veure amb el que va passar l'estiu, amb el pantà amb només el 35% de les reserves i els regants del delta de l'Ebre, quin contrast amb el que passa ara, amb la meitat de la concessió d'aigua del riu als seus canals i problemes per tirar endavant la campanya de l'arròs.
I ara el temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Hola, Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
No hi ha pluja a la vista, almenys fins d'aquí 10-11 dies.
Ah, exactament, sí, potser a partir del 9-10 de febrer podria canviar aquesta dinàmica de bloqueig que tenim aquests últims dies, però fins llavors ens hem d'esperar perquè continuarà aquest temps tranquil i això vol dir que no arriba aquesta pluja que tant necessitem. Avui de moment comencem el dia amb boires cap a les comarques interiors, a la resta més clarianes que no pas aquests últims dies, i en general tindrem un dia amb moltes estones de sol i temperatura semblants a les d'ahir, amb un ambient agradable al migdia entre els 13 i els 17 graus o més baixes que pel Pla de Lleida, on les boires seran més persistents. Però ara mateix fa més fresca que no pas ahir a aquesta hora. Han baixat més les temperatures durant la nit i tenim 9 graus a Barcelona, hi ha 8 graus a Tarragona, 1 grau a Lleida, 0 a Girona, 6 a Banyoles, 8 a Cunit i un sota 0 a Tremp. Demà puja una mica la temperatura, també pujarà de cara a diumenge, seran els dos dies més càlids d'aquesta setmana i baixen entre 3 i 4 graus els termòmetres entre divendres i dissabte, i tot plegat amb sol, núvols prims i algunes.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquell mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Fibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicaments sense recepta, adults i nens a partir de 12 anys. Fibudol havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Aquesta notícia que explicarem ara és sorprenent. Des d'avui ja no és obligatori portar la mascareta als centres sanitaris. El Departament de Salut ha decidit retirar la mesura perquè l'última setmana han baixat els casos de grip, de Covid i de bronquiolitis. Els últims 7 dies s'han diagnosticat prop de 50.000 casos d'infeccions respiratòries, en són 20.000 menys que la setmana del 9 de gener, quan Salut va fer obligatòria la mascareta. A més, també ha quedat molt desdibuixat l'augment de casos de grip entre els menors de 14 anys i han baixat els diagnòstics en totes les franges d'edat. També ha disminuït la xifra d'ingressats amb Covid. Encara en Salut, atenció a aquesta dada, de mitjana els hospitals públics catalans són víctimes d'un ciberatac cada 8 hores. 8. Són dades que publica l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Dels 68 centres d'aquest tipus que hi ha al país, a més de la meitat els han tancat amb el que es coneix com a ransomware, que és quan un grup de hackers exigeix un pagament a canvi de desbloquejar l'accés al sistema o a dades personals d'una entitat. I encara en l'àmbit sanitari, l'Institut Català de la Salut ha començat a fer servir la intel·ligència artificial per millorar els diagnòstics de càncer de mama. Per fer-ho, primer digitalitzen mostres microscòpiques de teixits i cèl·lules de les pacients. D'aquesta manera les poden analitzar a través d'una pantalla. Fins ara ho havien de fer usant microscopis o el penya.
A través de la intel·ligència artificial, els professionals de l'ICS poden fer uns diagnòstics més precisos. De fet, ja l'han fet servir per analitzar gairebé 600 possibles casos de càncer de mama. A més, amb l'avenç tecnològic que ha permès analitzar teixits a través de pantalles, la informació es pot desar per recerques futures. El patòleg adjunt de la Vall d'Hebron, Jordi Temprana, explica a RAC1 que les imatges també són útils per ensenyar diversos casos als estudiants de medicina.
Tenim un repositori molt extens, no?, tots els casos que tenim, on els podem fer servir, doncs, justament per això, no?, per entrenar algoritmes i per ensenyar, no?, a residents, no?, i per col·leccions a casos a nivell de docència. De forma que sí que tota aquesta disponibilitat d'informació, evidentment, repercuteix, no?, millorant recerca i millorant docència, sobretot.
De cara a aquest 2024, el LICS ja treballa per aplicar la intel·ligència artificial al diagnòstic del càncer de pulmó. Mirant al futur, creuen que es podria fer servir per detectar patologies no tumorals.
Lloret de Mar vol prohibir els comiats de solter. L'Ajuntament està fins al capdamunt de les molèsties que generen els veïns i a l'últim ple municipal ha començat els tràmits que perquè no es puguin fer celebracions d'aquesta mena dins la ciutat. Això sí, no es vetaran tots els comiats, sinó aquells que pertorbin la tranquil·litat de la ciutadania i creïn una imatge del municipi que no s'ajusti a la que es vol mostrar. La previsió és que la mesura pugui entrar en vigor a partir de la Setmana Santa. A banda, l'Ajuntament de Lloret també planteja que les discoteques estiguin obligades a evitar grans aglomeracions per les cues a les exteriors dels establiments. I, a més, el ple també prohibirà fumar a totes les platges i cales del municipi durant tot l'any. Un cas de segrest en un centre de menors de Lleida. El diari Segre explica avui que diumenge passat un pare es va endur a punta de pistola el seu fill de 2 anys del centre on estava tutelat a Lleida. L'home va apuntar amb l'arma al vigilant de l'equipament i també una de les educadores i es va endur la criatura per la força. Ara els Mossos han emès una ordre de crida i cerca. És el segon cas molt similar en poques setmanes. A principis de mes, 2 pares van endur-se 4 menors d'un centre de Reimat, també el Segrià. I a Flaçà, el gironès, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor del feminicidi de Torroella. L'arrestat és la parella de la dona que van trobar morta dins d'un cotxe diumenge passat. 8:42, el sector audiovisual català agafa molta embranzida i ja plega unes 4.000 empreses al país, que és un 8% més que fa un any. També dona feina a unes 37.000 persones, que és un 14% més que un any enrere. Les dades les ha presentat el Departament d'Empresa, coincidint amb l'inici del Saló de l'Audiovisual ICE, que és, com hem explicat, el més important del sector. L'està seguint la Montse Martí.
Segons el Departament d'Acció del Govern, que actualitza les dades coincidint amb l'ICE, el sector audiovisual factura actualment 7.500 milions d'euros. El conseller d'Empresa, Roger Torrent, destaca que l'ICE no només reuneix el sector a nivell mundial durant uns dies a Catalunya, sinó que també deixa petjada.
De quin sorgeixen negocis, de quin sorgeixen joint ventures, de quin sorgeixen projectes comuns que fan escalar, que fan créixer aquestes empreses catalanes. Per això també és molt important rebre l'ICE, no només des del punt de vista de l'impacte econòmic que aquest esdeveniment genera, sinó el pòsit que en queda, no? El que sempre diguem el llegat.
Els congressistes, quan entren al Congrés, per cert, llegeixen a la immensa pantalla LED transparent que hi ha a l'accés principal que a Catalunya està en estat de sequera i se'ls convida a gastar el mínim d'aigua possible aquests dies de Congrés.
Aquestes pantalles gegants de LED transparent que ara explicava la Montse Martí podrien ser cada cop més habituals a botigues o a camps de futbol, i ja estan treballant grans empreses com Samsung. Víctor Endrino.
Des de fa un parell d'anys, marques com LG o Xiaomi estan ensenyant prototips i demostracions de pantalles i teles transparents. Però sembla que aquest 2024 ha estat l'eclosió definitiva. Una altra de les grans que s'hi ha pujat al carro és Samsung, que ha presentat una altra tecnologia que es pot aplicar a molts àmbits de la societat. Ho explica l'executiu de la marca coreana, Jesús Guardiola.
Casos de uso en museística, en corporativo, en retail de lujo, en una joyería, en una tienda de moda de muy alto lujo.
Un altre exemple seria el de les llotges VIPs dels estadis de futbol. Aquelles balconades amb grans vidreres on es reuneixen els amics d'en Florentino per veure els partits. Doncs aquests vidres, en un futur no gaire llunyà, mostraran estadístiques, repeticions, gràfics i rètols amb el terreny de joc i els jugadors reals de fons.
Avui fa 30 anys, 30 ja, de l'incendi que va destruir el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. El va provocar la guspira d'un bufador que utilitzaven dos operaris mentre feien tasques de manteniment. Poca estona després, les flames van fer ensorrar el sostre i van deixar pràcticament tot el teatre calcinat. Al nou CD RAC1 han pogut parlar amb algunes persones que aquell dia eren allà i van viure en primera persona, entre elles la noia que va fer la primera crònica informativa del dia, que era un estudiant de periodisme de la Pompeu Fabra, l'Anna Argemí, i va arribar quan encara no hi havia ni els bombers ni cap mitjà de comunicació.
Com teníem una càmera a mà, ell filmava i jo havia de fer la notícia. Vam sortir corrent. Recordo que vaig tenir molta por, perquè vam arribar molt al principi, que no hi havia ningú, hi havia molta flama, molt fum, i la por que de sobte alguna cosa s'esfondrés sobre nosaltres.
Al nou C de RAC1 també hi han parlat persones que eren dins del Gran Teatre del Liceu quan va començar el foc. Informa Mireia Ardèvol.
Al matí del 31 de gener del 1994, els alumnes de l'escola Infant Jesús estaven fent una visita al Liceu i quan van veure les primeres guspires es van alertar. Ho explica Pere Rosado, un dels professors que hi era.
La pregunta va ser, no hi ha perill de que hi pugui un incendi? Estaven soldant i ens va semblar, des de la ignorància, que bueno, ja i es va fer aquesta pregunta, i va dir, no hi ha problema perquè això és molt segur. I després, quan van pujar dalt, van venir ràpidament i es van desallotjar, tampoc sense massa més explicació.
Acte seguit, el teatre es va incendiar i van evacuar tothom que era dins. Així ho va viure Cesc Grau, un dels alumnes d'aquella escola, que en aquell moment feia setè de jove.
Jo recordo córrer, una companya que em va dir, Cesc, corre. Vam tornar a travessar tot el que era la platea, vam passar per la sala dels miralls, vam sortir fora a les Rambles, i recordo que anava sortint els companys. Els últims que sortien deien, quan sortíem he mirat enrere i ja no hi havia calor.
Es tracta d'un incendi que va ser un daltabaix per la ciutat de Barcelona, però que no va deixar cap persona ferida.
3:15:09, d'aquí uns moments parlem del Benidorm Fest, de com ha anat la primera semifinal, i res, esperant per les 9 del matí, Jordi Turull, secretari general de Junts per Catalunya en aquest estudi del Món a RAC1.
Per la gràcia de Xambala i Dragon Khan, ordenem que totes les batucades comencin a desfilar. Tot carnaval té els seus reis, i tu seràs el nostre. Vine i viu un carnaval inoblidable del 9 de febrer al 17 de març. PortAventura World, made to celebrate, made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros. Consulta les dates i les condicions a portaventuraworld.com.
T'apuntes a compartir Uni amb 106 nacionalitats i a triar entre més de 400 convenis amb altres universitats? A UIC Barcelona viuràs una experiència internacional sense límits. T'esperem a les jornades de portes obertes. Apunta-t'hi ara a uic.cat. UIC Barcelona. Driving values forward.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Aquestes trucades són incidències reals.
No deixa de saltar el diferencial de la llum.
Se m'està aixecant la tarima.
Sembla com una taca d'humitat.
En aquests moments, quina assegurança de llar triaries? Mapfre, l'asseguradora de més confiança a Espanya. Ara, amb tots els serveis a la teva app.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No, els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Vas mirant per la finestreta del bus. O ets en una terrassa fent un beure i et venen al cap les vaques. I no, no pas aquestes vaques, sinó aquestes altres. Al Com Viatges sabem què et passa. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sabem quines vaques tens al cap. 8 dies recorrent Praga, Budapest i Viena des de 865 euros. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
És ara o mai. Gaudeix dels descomptes finals a la Roca Village. Visita el Village i descobreix els descomptes més irresistibles a les teves firmes preferides. Scalpers, Zadig & Voltaire o Coach. Te'ls perdràs?
T'esperem a la Roca Village de dilluns a diumenge fins a les 9 de la nit per viure un destí de shopping únic.
I 48 minuts, la catalana Sofia Coll s'ha classificat per la final del Benidorm Fest, però ho ha fet en tercera posició, força per sota de les expectatives que li donaven totes les enquestes. Concursant d'Eufòria va aconseguir 116 punts d'una primera semifinal amb problemes de so i una clara guanyadora, la Zorra de Nebulosa, que en va aconseguir 149.
Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento.
Té raó el que deia a les 7 del matí l'Albert Sort, que sona, que sembla que sigui aquesta la nova Vico amb... amb noche entera. Nebulosa va saber convertir el seu èxit comercial primer en ovació al Palau i després en valoracions positives. El duet de València va ser el més votat pel jurat. Per darrere, amb 137 vots, va quedar l'actriu i cantant Angie Fernández. Angie va fer una actuació molt espectacular, molt aplaudida pels eurofans, i va rebre molt bones puntuacions tant en el vot popular com del jurat, i ara apunta amb força a la final de dissabte. No hi va haver gaire polèmica, potser l'única va ser el vot demoscòpic, aquella mena de selecció de persones suposadament representatives de la societat que compten amb un 25% del vot. Doncs bé, aquest vot demoscòpic va donar la pitjor puntuació al que ha estat finalment el quart finalista, Miss Cafeïna. Miss Cafeïna es va classificar gràcies als vots del jurat. Per contra, l'audiència va donar la màxima puntuació als madrilenys Mantra, però en aquest cas el suport del jurat va ser tan baix que van acabar finalment eliminats. Ara toca revisar posades en escena de cara a la final de dissabte. En parlava a RAC1, Sofia Coll.
Per la final, doncs, estarem veient el vídeo en bucle segur, estarem revisant els detallets que calgui canviar, i amb moltes ganes, amb molta il·lusió, tal com hem enfrontat aquesta semifinal. Jo que sé, que estic molt feliç i doncs amb la mateixa il·lusió que m'he enfrontat tot.
Qui no es va perdre cap detall de la gala va ser el nostre productor i enviat especial de RAC1 al Benidorm Fest, Jordi Ramos.
La primera semifinal del concurs televisiu va acabar omplint la nit de sorpreses. Més enllà de la disparitat de criteris amb les puntuacions, poca gent s'esperava la tercera posició de Coll i encara menys la victòria aclaparadora de Nebulosa. Així es trencava, doncs, en certa manera, el record de noche entera quan l'èxit i Eurovisió semblaven incompatibles. Ara els valencians ja tenen un peu a Malmo i ho atribueixen en part al missatge de Zorra per l'empoderament. Els Nebulosa són Marc de Sousa i Meri Bas.
No és necessari que t'hagin dit Zorra, no? En la teva vida, sinó simplement que t'hagis sentit d'aquesta manera, no? Que t'hagis sentit apartada o humillada o
discriminada
d'alguna manera, no? És una cosa que hem parlat prou quan produïm la cançó i quan hem vist també la resposta de la gent, no?
És un cant a la llibertat.
A casa la sorpresa va ser també, com dèiem, el so de la gala que Televisió Espanyola promet solucionar pel programa de demà. Serà la segona semifinal del concurs, una nova eliminatòria per 4 dels 8 artistes que falten per participar, com Roger Pedrós, que porta la cançó en català.
La gala va aconseguir una audiència molt discreta, no oblidem que va començar 3:15 de la nit, després d'una sèrie de baixa audiència. A Catalunya la van veure 107.000 espectadors, és un poc més d'un 8% de share, i a tot Espanya va fer poc menys d'un 11%, en gairebé 1.100.000 espectadors. Són pràcticament dades calcades de la primera semifinal de l'any passat. A veure què li va semblar tot plegat al sortdirector del món RAC1 i exconcursant amb el Siderland del Benidorm Fest, Albert Sort.
1. Zorra és la noche entera d'aquest any. Té la mateixa virtut, la cançó i els mateixos defectes, la posada en escena i l'execució. L'aval del jurat és una bona notícia. 2. Angie és la nova Blanca Paloma. Té les mateixes virtuts, la posada en escena i l'execució, i el mateix defecte, la cançó. Per això hi va ser la favorita dels eurofans. 3. Sofia Coll es queda pràcticament sense opcions d'anar a Eurovisió malgrat portar una bona cançó, una proposta molt sòlida i defensar-la molt bé. Costa d'entendre per què no va funcionar, però és una evidència que no va acabar de convèncer ningú. 4. Incomprensible com la cançó pitjor puntuada pel jurat digne d'un festival de final de curs, va aconseguir la millor puntuació del públic, igual d'incomprensible que encara es voti amb SMS i trucades. 5. Van passant els anys i continuem sense entendre qui és el vot demoscòpic. 6. Té molt poc sentit que els periodistes puguin criticar els assajos abans de la gala. Només ho veuen 4, entre ells els artistes, i és molt desagradable. I 7. Almenys aquest any hi haurà emoció a la final.
I aquesta nit tanca una de... taca tapa una de les sales dels concerts més emblemàtiques de Barcelona, la sala Sidecar. Aquest màgic establiment, aquest soterrani de la plaça Reial de Barcelona, ho farà un tanca amb un concert que els organitzadors han batejat L'últim ball i que reunirà el Sidoní i també la formació original de Los Rebeldes. Des de José L. Santiago, el cantant de Los Enemigos. Després de 40 anys sota la direcció de Roberto Tiers, la sala canvia demà d'abans, però mantindrà la programació musical. Encara música, molta atenció a tota aquella gent que utilitzeu TikTok, perquè a partir de demà no podreu penjar vídeos amb cançons, entre d'altres, com aquesta. És a dir, cançons de Taylor Swift o aquestes de The Weeknd. O tampoc aquesta altra de Drake. El motiu és que TikTok ha trencat les negociacions amb Universal Music, que gestiona tots aquests artistes i molts d'altres, també com Lady Gaga, per exemple. La discogràfica acusa la plataforma de fer-los bullying perquè acceptin un mal acord. Entre els motius del desacord hi ha la compensació econòmica que reben els artistes. La discogràfica també es queixa de la permissivitat de TikTok pel que fa a les cançons fetes amb intel·ligència artificial. I assigui-nos per les 9 el músic i col·laborador de la versió RAC1, Ramon Gené, ha guanyat el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes amb la novel·la Història d'un piano. Gené s'ha imposat a la resta de finalistes amb una història basada en fets reals. Maria Cusó.
Tothom sap que Ramon Gené és un apassionat de la música, però el que molts desconeixen és que el primer que fa cada matí és obrir el piano i tocar alguna peça. Ho fa en un instrument del 1915, que va comprar en una tenda de segona mà de Gràcia i que en restaurar-lo va revelar un secret que el va portar a viatjar per mitja Europa. D'aquesta investigació en neix Història d'un piano, un recorregut pels quatre punts cardinals del continent que explica algun dels episodis més importants de la història recent. En parla l'autor.
Tot el que passa és totalment real, però naturalment quan jo vaig descobrir el secret que tenia el piano dins i vaig començar la meva investigació i va arribar fins a un moment i allò que diuen els anglesos fill the gaps, allà on no arriba tota la realitat que tu has aconseguit descobrir, has d'omplir els forats amb ficció, però amb ficció que està sempre basada en la realitat. És a dir, tots els noms que apareixen al llibre són reals.
El Ramon Llull és el premi més ben dotat de les Lletres Catalanes, amb 60.000 euros i la publicació del llibre en català, castellà i portuguès. La novel·la arribarà a les llibreries el 6 de març.
I el Ramon Llull no és l'únic guardó literari que vam conèixer ahir. Imma Monzó va rebre el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any amb La mestra i la bèstia. És el guardó més ben dotat per una obra publicada en català i es va entregar en un acte a la Casa Rius de Barcelona, on també hi era la Mar Poyato.
La lleidatana Imma Monzó va recollir ahir el Premi Òmnium amb una novel·la que explica la història d'una noia, la Severina, que decideix viure en un poble de l'Alta Ribagorça en ple franquisme fent de mestra en una escola rural. Un llibre que, com també fa l'autora, reivindica la lluita pel català.
Perquè la llengua finalment és del poble, bàsicament. El que sí que no podem permetre són els atacs directes, no? Com tot el que està passant ara, la manera en què s'està intentant arraconar la llengua als territoris, com a València, Balears, Aragó, fa uns dies, no? És del tot inadmissible i crec que realment l'hem de denunciar allà on puguem fer-ho.
El Premi Òmnium està dotat amb 20.000 euros que s'emporta la guardonada i a banda es destinaran 5.000 euros més per promocionar La mestra i la bèstia.
I els esports amb Repsol. El Barça juga avui contra l'Osasuna en un ambient especialment enrarit. Esportivament, João Félix ha fet un esquins i es baixa. De fet, el portuguès es dubta fins i tot per l'anada dels vuitens de final de la Champions al camp del Nàpols. I d'altra banda, i Xavi va insistir i va assegurar que ha pres la decisió de marxar perquè està cansat de les crítiques. El partit és a Montjuïc a les 7, en directe a RAC1 i a Dazón La Liga, i serà el primer des que Xavi va anunciar que plegarà el juny. Ahir el tècnic en va donar més explicacions. Ho va fer en una roda de premsa en què bàsicament va destacar, primer, que tot i renovar el setembre, segons ell, ja havia pres la decisió de marxar abans de començar la temporada, i que plega perquè n'està fins al capdamunt del que diuen d'ell els periodistes.
Sabem la situació, però crec que no s'ha valorat lo suficient, simplement, i això et genera un desgast, i més estant a casa teva, doncs que penses que no, que facis el que facis no es valorarà. Però quan jo digo que estamos en construcción, me matáis. Cuando digo que no tenemos el Barça del 2010, también hay críticas. Haga lo que haga y diga lo que diga, no es suficiente, y por eso mi marcha, decidida antes de la... cuando empezó la temporada. Le ha pasado a todos los entrenadores. Mira, hablando con Pep, ya me lo dijo. Luego hablando con Ernesto, también. A Luis Enrique lo he vivido, lo vi sufrir. Creo que tenemos un problema en cuanto a la exigencia de este cargo.
Això sí, després Xavi va afegir que tornaria a ser entrenador del Barça si el club li acaba demanant. Mentrestant, des d'Anglaterra, Pep Guardiola feia costat a Xavi i diu que la pressió que se sent a la banqueta de Can Barça és incomparable.
Yeah, we cannot compare the pressure we have in England.
No es pot comparar la pressió que hi ha a Anglaterra amb la d'Espanya. Aquí ser entrenador és molt més agraït. És veritat que hi ha molts partits, 6 rodes de premsa cada setmana, però la pressió que tu sents a Barcelona no és comparable amb la de cap altre club. L'entenc completament, completament.
L'entenc completament. Complir.
Més enllà del Barça, avui també juga l'Atlètic de Madrid al camp de... perdó, al Wanda contra el Rayo Vallecano a les 9 i demà també a les 9 Getafe, Real Madrid. A tot això, atenció amb el que publica avui el Joanjo. Pallàs a la Vanguardia, se subhastarà el tovalló de paper on el Vinguella i el Charlie Reixac van signar oficiosament el fitxatge de Leo Messi pel Barça. Això va ser el 14 de desembre del 2000. Des d'aleshores, el tovalló l'ha guardat l'exrepresentant de l'argentí Horacio Gaggioli i ara el donarà a la companyia britànica Bonhams, que és qui organitza la subhasta. Qui vulgui licitar comença amb 350.000 euros. Més coses han denunciat per abús sexual l'exjugador del Celta, Hugo Mallo. Segons ha destapat el diari AS, el futbolista li va tocar els pits a la dona que treballava com a mascota de l'Espanyol en un partit a Cornellà el 2019. La dona en qüestió assegura que en el tradicional passamà abans de cada partit, Mallo va posar les mans per sota la disfressa de periquito i li va fer tocaments als pits.